Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'enquesta publicada aquest cap de setmana pel diari Ara ha sacsejat la conversa política. És clar que hem de recordar que encara falten 2 anys per les pròximes eleccions. La demoscòpia d'avui, però, no té per què ser l'aritmètica de demà, però sí que serveix per explicar tendències sobre l'evolució política a Catalunya. Segons aquest sondeig, l'esquerra mantindria la majoria absoluta al Parlament. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, fregant els 40 diputats, tot i que baixaria lleugerament. I Esquerra Republicana pujaria, i es consolida a la segona plaça al voltant dels 30 escons. És a l'altra banda de l'hemicicle on el canvi és més abrupte. I és que atenció, perquè el Partit d'Aliança Catalana es dispara fins a la tercera posició en intenció de vot. També en escons. De 2 a 22. Trepitjant-li els talons, Vox continua sumant suports i seria la quarta força. I compte, perquè segons l'enquesta, la suma d'Oriols i Vox podria arribar a representar un quart del Parlament. Gairebé un 25%. En aquest escenari, Catalunya seria la comunitat autònoma on l'extrema dreta té més força. I el més perjudicat és Junts per Catalunya, que recula de forma molt evident. Com si no se'n sortís a l'hora de trobar el seu espai polític al món postprocés. L'enquesta ens mostra un país profundament polaritzat, una societat dividida, esgotada, que busca respostes ràpides a cruïlles vitals, i aquest tipus de fractura és el camp de cultiu ideal per un fenomen que ja ha arribat a la majoria de països europeus. El populisme que representen Aliança Catalana i la seva manera de fer política queda avalat a les enquestes. Atenent-nos a les projeccions de les enquestes, sembla que com més se simplifiquin els missatges, millor. La gent vol missatges simples. Ho veiem de manera molt explícita quan ens fixem en 2 líders més ben valorats en aquest estudi. Gabriel Rufián i Sílvia Orriols. 2 persones, ideològicament, podríem dir que són l'aigua i l'oli. Els antípodes. Però a la pràctica, tots dos connecten d'una manera molt directa amb els seus votants. Són perfils que aposten tot al maximalisme. I segons l'enquesta d'aquest diumenge, els queda molt camí per recórrer. Que la polarització cotitzi a l'alça no diu res de bo sobre la salut de les institucions. Sigui quina sigui la ideologia, la democràcia és transversal i es basa, per sobre de tot, en el respecte a l'altre i també a les seves idees. Els ciutadans tenim el dret i gairebé l'obligació d'exigir discursos que busquin posar-se d'acord, que vagin més enllà de la ràbia, de la provocació constant. Polaritzar i dividir és un negoci molt rendible pels partits i per tenir molts clics i seguidors a les xarxes, però els països no es governen amb clics. Estem només davant d'una enquesta, però val molt la pena prendre'n nota, perquè dibuixar un futur de confrontació i moltes dificultats en la governança no serà bo per ningú.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns 4 de maig, ens despertem amb 10 graus al Banyà, a l'Alt Empordà, 12 graus a la Granadella, a les Garrigues i 16 graus a Viladecans, i amb alguns ruixats que ja cauen a l'Alt Pirineu, també en alguns llocs del nord de la Catalunya central, al Prepirineu, n'arriben d'altres per l'oest de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, de moment són molt dispersos, alternats també amb moltes clarianes durant aquest matí, i a la tarda, de fet a partir del migdia, tindrem tempestes, en aquest cas més fortes, més violentes, que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, fins i tot també a les comarques de Tarragona, al litoral. No descartem que durant el vespre sobretot també pugui arribar algun ruixat en altres punts de la costa. La temperatura moderada baixarà una mica més de cara demà i és que demà tindrem també un dia inestable, al matí més sol, però a la tarda amb tempestes fortes.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui a l'Àgora amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Pere Rossinyol, el dia en què hem de tornar a mirar cap a l'Orient Mitjà. La novetat de la nit és que Donald Trump s'ha compromès a ajudar que surtin de l'estret d'Hormuz els vaixells que estan bloquejats.
breaking news from President Trump announcing that the U.S. will help to escort ships from all over the world that are stuck in the Strait of Hormuz.
Ho ha anunciat a les xarxes socials. Trump ha posat nom a l'operació i diu Projecte Llibertat. I a banda d'això, però, no n'ha donat gaires detalls. Tot i això, l'Iran ha respost aquestes últimes hores. Aquest és el vicepresident del Parlament de l'Iran avisant que les condicions a l'estret no tornaran al seu estat anterior de la guerra. Aquesta mateixa nit, un alt càrrec del règim de Teheran ha alertat que qualsevol interferència dels Estats Units a Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anem a pams. Què sabem d'aquest projecte Llibertat que ha anunciat Donald Trump per desbloquejar l'estret d'Hormuz?
Poqueta cosa. Ha dit que l'operació començarà avui mateix, ha dit dilluns al matí, en l'horari de l'Orient Mitjà, i que consistirà, textualment, ha dit el president, en guiar els vaixells que estan bloquejats a la zona. Segons explica el Wall Street Journal, que generalment té bones fonts en aquesta qüestió, en principi no implicaria que vaixells militars de la Marina nord-americana escortessin les embarcacions. En canvi, sí que implicaria localitzar les mines que l'Iran ha posat a la zona de l'estret d'Hormuz i passar aquesta informació a les empreses, identificant, per tant, les rutes més segures. Washington sí que diu que està buscant el suport d'altres països per obtenir la informació d'on són aquestes mines.
Aquest seria el pla. Donald Trump també ha assegurat a les xarxes socials que si hi ha alguna interferència en el seu pla, s'haurà de tractar amb contundència, textualment.
Sí, el Comandament Central dels Estats Units parla ja de 15.000 soldats o un centenar d'avions, entre d'altres coses que hi haurien aquest desplegament. Alguns experts apunten, però, que el que dèiem, si no hi ha escortes de vaixells de guerra, poqueta cosa canviarà. I, des de fa pocs minuts, el Servei d'Operacions Comercials Marítimes del Regne Unit ha dit que el nivell d'amenaça per la seguretat marítima a l'estret d'Hormuz continua sent crític. Això mentre l'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta per negociar i acabar amb la guerra, Teheran, aquesta és la novetat, ja no exigeix a Washington que aixequi el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar.
En tot cas, l'anunci d'aquest projecte Llibertat sí que ha tingut un efecte. El petroli ha baixat de preu. El barril de Brent, que divendres va superar els $126, torna a estar al voltant dels 106.
Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
Així ho deia aquesta nit en una entrevista a la Fox, el secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent. Això mentre l'OPEP ha confirmat que augmentarà la producció de petroli en 188.000 barrils diaris. La idea és que, si es posa més cru al mercat, això, en teoria, n'hauria de fer baixar el preu. Maite Curto.
És un increment de quotes de producció escàs i és que l'OPEP té poc marge de maniobra mentre estigui interromput el subministrament de petroli arran del tancament de l'estret d'Hormuz. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, John Sindreu, preveu que el preu del petroli continuarà molt elevat fins que no conflueixin dues situacions, l'increment global de l'ús de les energies renovables i el final de la guerra a l'Iran.
Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot plegat en parlarem també avui, a Armènia, els representants dels països que formen part de l'anomenada Comunitat Política Europea. És un espai que va crear Emmanuel Macron i que reuneix governs europeus i d'altres països convidats. President. I així arribava a Armènia justament Emmanuel Macron. Després d'aquesta cimera, demà es farà una altra reunió entre els països de la Unió Europea i el govern armeni, que comparteix frontera amb l'Iran. I serà Pedro Sánchez, tot i que una avaria al seu avió l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a Turquia i a passar-hi també la nit. Sigui com sigui, en aquestes cimeres també pot aparèixer la detenció per part d'Israel dels líders de la nova flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza. El jutge ha prorrogat almenys fins demà la detenció dels activistes, entre els quals hi ha el barceloní d'origen palestí Saif Abu Keshek. Veus, Jerusalem, Jordi Brascó.
La fiscalia israeliana demanava 4 dies extra d'interrogatoris. Finalment en seran 2, de moment. Míriam Azem, advocada del centre legal Adala, que representa els dos activistes, no se'n refia.
Amb aquestes sospites i en relació a les pràctiques que normalment hem vist contra palestins detinguts, l'Estat sovint intenta mantenir els activistes en un cicle de pròrrogues repetides amb interrogatoris prolongats.
Per tal d'allargar encara més la detenció, la fiscalia necessita alguna cosa més que la simple acusació que manté fins ara, que Abu Keshek és culpable, entre d'altres, de transferir materials a una organització terrorista. De moment, encara no ha presentat cap càrrec formal. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous al ple del Congrés per explicar la situació de la flotilla. Brussel·les ja ha reclamat a Israel que tracti amb dignitat els activistes. I l'altre tema del dia és l'entrevista que d'aquí uns minuts farem a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Tenim una realitat doncs, complexa, que aquesta complexitat doncs, acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius.
La consellera serà al matí de Catalunya Ràdio per comentar les carpetes del seu departament. Sobretot dues. D'entrada, les protestes dels sindicats majoritaris.
Sí, perquè els docents es tornen a mobilitzar demà passat dimecres amb accions davant de les escoles. És la primera data assenyalada en el calendari d'un total de 17 dies de vaga distribuïts per territori en aquestes pròximes setmanes, abans que acabi el curs. Els sindicats que no van firmar l'acord amb el govern exigeixen que es negociï per millorar-lo.
Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
És Iolanda Segura de l'USTEC, que també ha reclamat als sindicats que sí que van firmar l'acord, és a dir, UGT i Comissions, que no continuïn d'esquena al col·lectiu educatiu, diu textualment, també. Això després que els dos sindicats diguessin que l'USTEC i la resta d'organitzacions fan peticions de màxims.
Aquesta és una de les carpetes educatives. L'altra és la idea de desplegar Mossos de paisà a les escoles.
Sí, això ha generat molt de debat. Recordem que dos dels centres que es van apuntar a la prova pilot se n'han desmarcat després que la idea hagi tingut un ampli rebuig entre els seus mestres, les seves famílies i els seus alumnes. L'altra cara de la moneda és el sindicat dels Mossos, el sindicat policial Sap Fer Pol, des del qual Ima Viudes deia aquí al matí de Catalunya Ràdio que la mala informació, en part, ha esperonat la polèmica.
Ens ha dolgut molt el debat. Realment s'hauria d'haver explicat millor. Dit això, creiem que no és incompatible, al contrari, la coordinació d'agents amb la complexitat que pot haver en un centre. Quan hi ha conflictes de convivència, violència entre joves, són situacions que poden desbordar la comunitat educativa. Prevenir escalades, sempre, insisteixo, coordinadament. Nosaltres ho valorem positivament.
És el que ens deien aquí al matí de Catalunya Ràdio. Sobre tot això, la consellera Niubó en parlarà en aquest programa a partir de les 9.
I si abans parlàvem de la protesta dels mestres, la vaga que ja ha començat és la dels treballadors de l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries a Girona. L'empresa es diu Girona Més Neta. I les negociacions que s'han allargat fins a la matinada no han arribat a cap acord.
Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
Això ho deia el portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, a Catalunya Ràdio. Si no hi ha canvis, la vaga coincidirà aquesta setmana, per tant, amb el Girona Temps de Flors. Maria Rovira.
La plantilla de Girona Més Neta es queixa del bloqueig en el conveni col·lectiu i després d'un any i mig, diuen, de negociacions infructuoses amb l'empresa. I també critiquen la manca d'implicació de l'Ajuntament en les converses. Reclamen millores laborals, com ara que els augments de sou es vinculin a l'IPC, que no hi hagi canvis d'horaris inassumibles, que no s'imposi l'obligatorietat de treballar en festius o, per exemple, que es contracti més personal. El consistori va recordar que Girona Més Neta és una empresa privada i va instar les dues parts a reprendre el diàleg i arribar a un acord amb mediació del Col·legi d'Advocats. La vaga arriba la mateixa setmana que comença dissabte el Temps de Flors, un dels esdeveniments més multitudinaris a la ciutat al llarg de l'any. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara una altra protesta. Avui també comença una vaga indefinida als treballadors de la central d'atenció al client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis a Barcelona.
Protesta contra l'anunci d'un expedient de regulació per fer fora 132 treballadors de la seu que tenen el World Trade Center de Barcelona. És pràcticament un 40% de la plantilla.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí, perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 14. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corredor, García i Pep Cisterna. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Cada hora Endesa detecta 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya. O el que és el mateix, 67 casos nous cada dia.
La companyia va obrir vora 25.000 expedients durant el 2025, una xifra rècord fins ara. De fet, aquests números representen un terç del total del que es detecta al conjunt d'Espanya. En total s'han defraudat 486 gigawatts per hora, segons explica el responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa Catalunya, que fa aquesta comparativa.
Tota l'energia que vam recuperar equival al consum anual de 140.000 llars, com una població com Sant Feliu de Llobregat o Lloret de Mar.
Més de la meitat de l'energia defraudada correspon a indústries, negocis, grans consumidors i plantacions de marihuana.
En parlarem a partir d'un quart d'11 amb responsables de la companyia, també amb la col·laboradora Rebeca Carrancó i amb la Guàrdia Civil, encarregada de moltes d'aquestes operacions. I alerta als usuaris de Rodalies. Valls es torna a quedar sense trens durant 2 mesos per obres a l'R13. I avui, en canvi, es torna a activar l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Manel Sastre.
El tall de l'R13 es fa per uns treballs urgents de consolidació de 4 túnels. Fins al 6 de juliol s'ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Nil Magrinyà, de la plataforma d'usuaris, celebra que els autobusos directes a Barcelona es mantinguin, però creu que el pla es podria millorar.
És que aquests 2 autobusos que substitueixen el primer i l'últim tren i que són directes, sobretot que vagin a l'estació de Sants en lloc de l'estació del Prat. La millor manera d'entrar a Barcelona és a través de la Diagonal, on hi ha un carril busbau.
Avui es recupera la circulació per als trens entre Reus i Móra la Nova. Després de 3 mesos tallada, el tram de Móra a Riba-roja continuarà fent-se amb autobusos. Des de Tarragona, Manel Sastre pel matí de Catalunya Ràdio.
Demà també recuperarà el servei normal a tota la línia R4, és a dir, entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
Ja no caldrà fer transbord a Terrassa i també demà l'R3 recuperarà el servei de tren entre Ripoll i Ribes de Freser, tot i que amb menys freqüència de l'habitual. Continuarà el servei de bus al tram sud per les obres de desdoblament i al nord tampoc hi circulen trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Recordem que Rodalies tornarà a ser de pagament aquest dissabte 9 de maig.
I deixem enrere un cap de setmana amb 3 morts per arma blanca i l'àrea metropolitana de Barcelona. La policia investiga la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat i 2 crims més a la capital catalana, Berta Torrades.
L'últim cas, el d'un grup que hauria ferit de mort un menor a la zona del Fòrum. La policia investiga les causes de l'atac, de moment no hi ha detinguts i l'objectiu és localitzar-ne els autors. També la nit de dissabte-diumenge, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor al Raval, acusat de matar un home al carrer de la Cera, al centre de la ciutat. Mentrestant, continua també la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca aquest dissabte a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat una concentració avui a les 6 de la tarda. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta concentració d'aquesta tarda està tenint també una pota política.
Ignacio Garriga, de Vox, ha escrit "Espero demà Esplugues" i ha parlat de terrorisme islamista. Aliança Catalana també ha fet un comunicat en la mateixa línia.
Avui analitzarem també a l'Àgora com l'extrema dreta està capitalitzant aquests crims. Això coincideix amb les enquestes que els donen bons resultats.
És el cas de la que publicava el diari Ara aquest cap de setmana i que donava Aliança el doble de diputats que Junts. Avui se'n publica una segona part que diu que la majoria de votants de Junts aposten per pactar amb els de Sílvia Orriols en cas que sigui necessari. L'enquesta també diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no Aliança.
Una altra enquesta al País apunta que la regularització d'immigrants divideix els espanyols.
El 38% hi està a favor, el 33% en contra. Més de la meitat creu que afectarà negativament l'accés a l'habitatge o el sistema sanitari. El mateix sondeig apunta que la prioritat nacional és el criteri més acceptat a l'hora de concedir ajuts públics.
I el Camp Nou va tornar a vibrar.
El Barça és a Oslo. Acaba de golejar el Bayern 4-2. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
6ª final consecutiva de la Champions del Barça femení en una jornada màgica al Camp Nou.
Davant 60.000 aficionats, 4-2 davant el Bayern i el Lió que espera la final del 23 de maig. Alexia Putellas.
Sí, ens coneixem molt bé. Ell ens coneix perfectament. Nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil. Evidentment és una final europea. Pot passar qualsevol cosa.
Aitana va reaparèixer després de 5 mesos.
I a Cornellà, negra nit.
Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que el qui competeix bé.
El tècnic Manolo González lamenta la derrota amb el Madrid per 0-2.
2 gols de Vinícius, un espanyol en crisi, acumula 17 partits sense guanyar i avui es pot situar 3 punts del descens si el Sevilla guanya la Real Societat.
Y le está gustando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros. Lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros. Pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido.
Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
Doncs el que vostè vulgui.
Que bé? Segur?
I tant.
Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
Sí.
Doncs les que vulgui.
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pluto!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 20. Avui arrenca una nova setmana judicial carregada a Madrid i jornada també judicial carregada a Madrid. El plat fort serà avui amb la declaració de José Luis Ábalos en aquest judici del cas de les mascaretes. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, és la declaració més esperada. L'exministre sempre ha dit que és innocent i ha negat enriquir-se durant la pandèmia o fer negocis al marge de la política.
No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces.
Però l'empresari Víctor Daldam el va empastifar de ple, el va situar com el 2 de l'organització criminal per darrere de Pedro Sánchez. Avui Ábalos haurà de defensar la que no li va anar tan malament. Va ser la declaració del que era el seu home de confiança, Koldo García, tots dos en presó preventiva. Avui veurem si continuen actuant com un bloc. García va parlar bé d'Ábalos com un home molt ocupat que li va encomanar que les mascaretes arribessin a tothom.
Jo estaré tota mi vida, tota, agradecido al senyor.
L'interrogatori arrenca a les 10, és ja la recta final d'un judici que haurà durat un mes i que acabarà en plena campanya de les eleccions andaluses.
I en el cas Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
Serà després que Soraya Sáenz de Santa Maria negués qualsevol implicació dels serveis secrets espanyols a l'espionatge a Luis Bárcenas. També està citat l'empresari Javier Pérez Dolcet.
I avui continuen els preparatius per la visita del Papa a Espanya.
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneix avui amb el seu homòleg de la Santa Seu, Paul Richard Gallagher, per tractar la propera visita del Lleó 14 al juny. Serà mentre el secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, prepara una visita al Vaticà per rebaixar tensions.
I també avui els ministres d'Agricultura de la Unió Europea celebren una reunió informal a Xipre.
Després que divendres entrés en vigor l'acord amb el Mercosur, aquest cap de setmana han tornat les protestes dels pagesos, en aquest cas Andalusia, aprofitant la campanya electoral. Els agricultors insisteixen a parlar de competència deslleial.
Justament aquesta setmana comença la collita de la cirera al Baix Segrià, una de les zones que més ha crescut en producció a Catalunya els darrers anys. Les previsions són bones. Juli Albacar.
Un hivern plujós i una primavera més seca han permès un bon desenvolupament del fruit i s'espera collir un 11% més que l'any passat. En global, a Catalunya s'arribarà a les 13.000 tones, una xifra que es preveu que augmenti els propers anys perquè molts productors, sobretot a l'àrea de Lleida i punts de la Ribera d'Ebre, estan apostant per este conreu. Manel Simones, director d'Afrucat.
Sobretot per les noves varietats o les varietats consolidades gustativament se comporta molt bé en els mercats, té molt bona acceptació, el mercat ha estat equilibrat les últimes campanyes.
A finals d'esta setmana també començarà la recol·lecció de l'albercoc amb una campanya que es mantindrà amb xifres molt similars a l'anterior quan es van arribar a les 16.000 tones. Des de Lleida, Juli Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I el que s'ha acabat és la temporada d'esquí. Masella ha estat l'última estació dels Pirineus que ha tancat les portes aquest cap de setmana. Anem cap a Alp, Joaquim Albalate.
L'estació de la Cerdanya ha tancat la millor temporada dels últims anys amb més de 500.000 de visitants. Maite Martí és la directora comercial de l'estació.
Molt contents. Més de 500.000 de visitants han passat per aquí les nostres instal·lacions amb una neu impecable i això ha estat gràcies a aquestes nevades abundants, un acumulat de més de 5 metres de neu.
La temporada de Masella ha durat 5 mesos, gairebé un mes més que la resta d'estacions que van tancar dilluns de Pasqua. Des d'Alp, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. Els Mossos investiguen la mort d'una dona en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
És la segona víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg per incendis en habitatges. La matinada de divendres, una altra dona també va morir arran d'un foc a la cuina de casa seva a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
I la dona a qui li van prendre la custòdia del seu fill amb una denúncia falsa ha concedit una entrevista a TV3.
El cas ha arribat al Tribunal Constitucional després d'un llarg recorregut judicial. La Jèssica és francesa i mare d'un nen nascut el 2020 a Andalusia. Una altra dona la va denunciar per suposats maltractaments i li van prendre el nadó de pocs dies. Al final, la justícia li ha donat la raó, però ara el Suprem considera que retornar el nen a la mare podria generar un perjudici emocional important per la criatura.
Vengo aquí para vacaciones y que me quita el niño por una denuncia falsa. La verdad que lo veo fatal. Es que para mí me ha robado mi hijo.
Així ho explicava a TV3.
I ahir, l'Estadi Olímpic de Barcelona... Va viure una nit èpica amb l'última de la fila. Manolo García i Quimi Portet van tornar a actuar junts després de 30 anys. Dijous hi haurà una segona oportunitat per veure'ls. Marta Vives.
L'último de la fila practica amb alegria allò de qui canta el seu malespanta i 30 anys després del seu últim concert junts han fet gala de tot el poder.
Bona nit, amics i veïns de Barcelona!
Això, tot i la fina pluja que ha caigut a Montjuïc i que ha convertit l'escenari en una pista de patinatge, com es queixava amb humor un resignat Manolo García, que ha acabat amb la gabardina al cap. El concert ha estat un tour de force amb la nostàlgia, però també la reivindicació d'una música que ha travessat a generacions.
Porto el meu fill, que té 16 anys, també l'agrada. Això continua.
Una festa col·lectiva per temes com Huesos, Conflicto Armado, dels orígens, passant per Aviones Plateados i Lápiz y Tinta, fins arribar al clímax amb himnes col·lectius com Un burro amarrado a la puerta del baile o Resurrección. La constatació que aquests concerts no són un retorn, sinó que l'último de la fila no han marxat mai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre música...
Un dissabte convençut...
Edició històrica al Festival Estrenes de Girona.
Dels 34 concerts programats, 21 han esgotat les entrades. Pel festival hi han passat 33.000 espectadors que han vist la presentació de la nova música de grups com Ginestà, la Ludwig Band o Joan Dausà.
Vaig trobar-me un noi barbut allà al fons la furgoneta amb pinta de bebegut mirant lluny per la finestra.
De seguida els esports.
L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
Centenars de persones han seguit... la...
És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
¿Cómo hemos cambiado?
Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:28. En esports, el Barça disputarà la seva sisena final de la Champions femenina de manera consecutiva, la setena de la seva història.
4-2 davant el Bayern, dos gols d'Alexia, un de Payor, un de Salma Parayuelo davant un públic entregat al Camp Nou. 60.000 espectadors que no van parar d'animar l'equip. Salma Parayuelo, jugadora del Barça.
No, es una gozada vivir partidos así, con este apoyo. Y la verdad que yo como jugadora del Barça y como culé más, es increíble.
Alexia Putellas va liderar el Barça i va posar un interrogant sobre el seu futur.
I hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
Aitana, bon matí, va tornar a l'equip després de 5 mesos.
Gràcies a tothom que ha format part del camí, gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
La final, el 23 de maig, a Oslo davant el Lió.
I la Lliga de Futbol es pot decidir el clàssic de diumenge entre el Barça i el Madrid.
El Barça té prou amb un empat. El Madrid va guanyar 0-2, dos gols de Vini al camp de l'Espanyol, un Espanyol que acumula 17 partits sense guanyar i que es pot quedar 3 punts del descens si el Sevilla guanya avui la Real Societat. Precisament el Sevilla és el pròxim rival de l'equip blanquiblau, Ramon Terrat, jugador de l'Espanyol.
Que és una final, no? que és molt important, que queden 4 partits i tenim que sumar, com sigui. Anar allà, donar-ho tot intentant portar-nos al 3 punts.
El Sabadell, que perd el liderat de la primera ref amb l'empat a 2 contra el Múrcia, l'Aldenc és el nou líder i l'únic que es classifica per les semifinals de la Lliga Femenina Bàsquet, que jugarà contra el València.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... De què es diu els dos judicis que aclaparen els focus a Madrid? D'una banda, avui declara José Luis Ábalos en el cas de les mascaretes i també sentirem l'exdirector del CNI del cas Kitchen, que toca de ple al Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. És Félix Roldán i va com a testimoni dirigir el CNI a l'època que s'hauria produït l'espionatge a Bárcenas. El mateix Bárcenas, de fet, assegura que la intel·ligència espanyola estava implicada, però Soraya Sáenz de Santamaría, de qui depenia políticament el CNI, ja ho ha negat tot. Avui també declararà Manuel Sánchez Corbí, exdirector de la UCO, i l'empresari Pérez Dolcet, que va portar a la causa uns àudios de Francisco Martínez, imputat en Villarejo.
Pedro Sánchez us seguirà des d'Armènia, on assisteix a la cimera europea. Redacció, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia, ja han començat a arribar els primers líders internacionals, entre ells el president del Consell Europeu, Antonio Costa, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o el secretari general de l'OTAN, Marc Rutte. També hi serà el primer ministre canadenc en una declaració d'intencions davant Donald Trump, una cimera que es fa a Armènia, que comparteix frontera amb l'Iran i que arriba en plena inestabilitat internacional. Pedro Sánchez hi serà després d'una parada tècnica. Encara qui no hi serà és el canceller alemany.
I avui alumnes de sisena primària d'una cinquantena d'escoles faran un nou examen per avaluar el sistema. Redacció, Lara García.
És un examen que dissenya i gestiona el Ministeri. Vol ser un termòmetre i per això es farà cada 3 anys a sisena primària i a quart d'ESO. Al final de cada etapa s'afegeixen a les proves que ja es fan habitualment i a les PISA. Avaluaran la comunicació, ciències, matemàtiques i competència digital. Les proves es poden allargar fins a final de mes.
I Girona es lleva avui amb el primer dia de vaga d'escombraries. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia, una vaga que fa que des d'avui només hi hagi recollida d'escombraries 2 dies per setmana, excepte escoles, centres mèdics i mercat, on es fa cada dia, i que si es manté coincidirà a partir de dissabte amb el temps de flors. Els treballadors de l'empresa reclamen millores en el conveni i denuncien que les negociacions estan encallades des de fa un any i mig. En aquests moments, un grup de treballadors del torn de matí, segurament els esteu sentint, estan fent una concentració davant la deixalleria municipal.
Què toquen, Fèlix?
Què dius, què? Perdona?
Què toquen? Què sona?
Què toquen? Soquen xiulets, estan amb bocines, estan fent soroll, bàsicament.
Gràcies, Fèlix Martín, des de Girona.
Bon dia.
I pel que fa a la mobilitat, com la tenim, Maria Fernández Noguera? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquest matí, pel que fa als trens, endarreriments de fins a 10 minuts a l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Mentrestant, a l'estació de Barcelona-Sants, el tren que ve de la plana Picamoixons i arriba un quart d'hora tard. A Lleida Pirineus, el tren que ve de Manresa hi ha arribat 40 minuts tard i el que ve de Cervera va amb un endarreriment de 10 minuts i pel que fa al metro de Barcelona, la línia 1, la vermella, hi ha freqüències superiors a les habituals per una incidència que hi ha hagut a l'estació de Navas.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs sobretot a la ronda litoral, on des de primera hora tenim circulació amb congestió des de Sant Adrià de Besòs i cap a Barcelona durant uns 6 quilòmetres.
Punts taronges?
Punts taronges a la ronda de dalt, des de Trinitat cap al nus del Llobregat i carreteres a l'entorn de la ciutat, també d'entrada cap a Barcelona, com a l'A2, la B23 o la C31 a Badalona, on un accident talla un carril.
Avui a les 9 serà amb nosaltres en aquest estudi una de les protagonistes de la setmana, la consellera d'Educació, Esther Niubó. Li traslladarem totes les demandes. Sílvia Solanes?
Sí, també tindrem, ens preguntarem què està passant perquè hi ha hagut aquest cap de setmana 3 crims amb arma blanca a Barcelona i Esplugues de Llobregat. També parlarem d'aquesta dada que us hem avançat avui, que cada 3 hores es detecta un nou cas de frau elèctric. I com cada dilluns, secció de cor i àgora esportiva.
Avui a l'àgora, Pau Llong, Montserrat Ebrera, David Madí i Pere Rossinyol.
Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
Abans, quin temps ens espera per aquest cap de setmana? No, per aquesta setmana, Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, mira, un temps molt canviant avui i tota la setmana. Avui ara mateix tenim ruixats, perquè, per exemple, cauen al Pirineu, Prepirineu, però també n'entren d'altres per les comarques de l'Oest. Poden afectar en qualsevol punt de Catalunya de manera molt dispersa, alternats aquest matí també amb moltes clarianes, i a la tarda sí que hi haurà més inestabilitat i, per tant, més tempestes, sobretot també les comarques de l'interior. Aquí és on seran més fortes, amb alguna calamarsada. També podrien arribar a les comarques de Tarragona, a la costa, fins i tot, i de cara al vespre es podrien repetir altres ruixats al litoral, però ja més desgastats. I demà, al matí, hauria de fer bastant sol, però a la tarda les tempestes creiem que poden ser fortes i més fortes que avui.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Dijous, la mà que té més tacte era la mà esquerra. Avui dilluns, comencem la setmana amb un Enigmàrius nutritiu. Les fites més nutritives, de 5 lletres. Les fites més nutritives, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba. Fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a btravel.com.
El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Agorada del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, l'advocada Montserrat Nebrera i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
Avui estem portant a l'extrem allò que deuen pensar molts dels oients quan han de sortir a casa. No sé què posar-me, perquè ara fa un temps i després en farà un altre. Hi ha gent a l'estudi amb mania curta, sí. I el Pau Llong, que va amb un jersei, sí, de coll alt.
La Nebrera també, va amb un jersei, un vestit jersei.
Un jersei de coll alt, pensava.
El casco ve d'on ve, el Pau ve de la muntanya.
Elegant o no? És elegant.
No, s'ha dit, no, s'ha dit el contrari.
És molt elegant. Ara, és un jersei de...
De
febrer.
De llar de foc.
Mentre tu no tinguis calor, Pau, tot estarà...
Estic bé, si no ja m'ho trauré. Si m'ho porteu nerviós, ja me'l trauré.
Bueno, vindrà la consellera d'Educació, vull dir que igual sí que entres en calor. Ara parlarem d'educació, però abans volem parlar del que està passant en aquest cas a Israel. L'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, continua empresonat a Israel després que una operació militar assaltés la flotilla de la Gaza. Podem parlar amb la seva dona, Sally Issa, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ens ha demanat que li preguntem en castellà. Com està, antes de nada?
Estoy ok, estoy bien. Quiero solo decir, lo siento que tengo que hablar en español, pero no parlo catalá.
¿Cuál es su última información que tiene de Saif?
La última información lo que tenemos es que el Tribunal del Estado de Israel ha prorrogado la detención ilegal de el Saif y su compañero Tiago 2 días más. Están interrogados para acusaciones de sospectas de carácter de seguridad.
¿Y por qué cree que el ejército de Israel solo ha detenido a esos dos miembros?
Bueno, Saif es el portavoz de la flotilla y Tiago es también uno de los miembros de la Steering Committee. Y son dos personas que tienen mucha influencia en la flotilla. Uh-huh. Y por con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas que no siguen con la misión, y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
Porque Saif forma parte de la comunidad palestina en Cataluña.
Sí.
Milita también en el Intersindicato Alternativa de Cataluña.
También, sí.
¿Y dónde trabaja Saif?
Ahora mismo no está trabajando. Estaba trabajando en Cultra, es una empresa para los motores aquí en Barcelona, pero el último año tenía que dedicar todo el tiempo para la flotilla y el trabajo por Gaza.
¿Cuál era el objetivo de Saif en este proyecto de la flotilla?
El objetivo es romper el bloqueo ilegal de la Gaza y liberar ayuda humanitaria al pueblo palestino. Saif siempre ha luchado contra la injusticia en el pueblo palestino, y con la guerra en Gaza, con el genocidio, lo que hemos podido ver en directo, en el tele, no puede sentar en casa y seguir su vida como siempre. Estaba buscando todas las acciones y maneras para hacer lo que se puede para romper ese bloqueo y poner un fin al genocidio en Gaza.
¿Está recibiendo ayuda del gobierno de España?
Ahora mismo, con lo que ha pasado con la flotilla, creo que el gobierno español está trabajando para
presionar, sí, sí.
Presión, sí, gracias al gobierno israelí para liberar Saif y Tiago. Mañana tengo una reunión en el ministerio y espero que podamos hablar de las medidas, lo que han hecho y qué podemos hacer más.
Salis és la dona de Saif, que continua empresonat a Ashkelon, que és a Israel. Una abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Doncs és un activista de la flotilla retingut a Israel. No és el primer que reté Israel en aquestes flotilles, una flotilla en la qual tampoc hi ha hagut èxit d'arribar fins a Gaza, com tampoc s'esperava, però sí que de nou té ressò la detenció en què s'estava i les condicions en què estan de produint aquestes detencions. Pau.
Bueno, té ressò bàsicament perquè són detencions il·legals,
sí,
en aigües internacionals, volaran tot el dret internacional, com porta fent Israel des de fa ja molt de temps, i hem reiterat i insistit aquí moltes vegades, i les detencions responen únicament i exclusivament no a cap principi del dret ni de justícia, sinó que aquestes dues persones són dos militants conseqüents i coherents. De fet, el Tiago és la segona vegada que participa a la flotilla, i el Saif, bueno, és una persona que va néixer en un camp de refugiats a Escar, a Nablus, el que jo he pogut visitar, de fet, i és una persona que tota la vida s'ha dedicat a denunciar el patiment que pateix el poble palestí, l'opressió per part del colonialisme israelià, i per això els volen detenir. I per això els estan aplicant aquesta legislació, que suposo que intentaran argumentar que té sentit aplicar-los la legislació antiterrorista, bàsicament amb l'argument de Hamas, que és l'argument de sempre, amb dues persones que no han tingut mai cap vinculació estreta i orgànica amb Hamas, sinó que han tingut vinculació amb diferents organitzacions solidàries amb el poble de Palestí des de Catalunya.
Montserrat.
Haig de començar dient, perquè m'ho vaig prometre, que a mi aquesta flotilla m'interessa zero. És a dir, ja la primera m'interessava zero. Crec que no hauríem de dedicar el temps que dediquem a aquest tipus d'activisme en els mitjans públics. No puc més que dir-ho perquè si no ho rebentaré. Dit això, des de la primera vaig demanar, i mai ningú em va respondre.
Tot i que, potser, si vols dedicar-hi temps, no cal que parlis.
Ja ho sé, però vull saber dues coses.
Si tu no vols dedicar-hi més temps, potser no cal ni opinar.
Dues coses voldria saber, perquè la vaig demanar la primera i no us ha pogut. Jo vull saber qui paga això. Perquè el resultat de la flotilla el paguem entre tots. I, per tant, voldria saber qui paga això. Ningú ha respost perquè la gent no vol respondre. Dit això, ara sí, em callo.
Pere.
Sí, jo crec que és una independència de lo que pugui sentir Montserrat, crec que és una acció legítima que, a més, té darrere moltíssima gent a tot el món, amb independència de lo que pensis, diguem. O sigui, el finançament, doncs, no sé molt bé què estàs insinuant, però vull dir, si hi ha alguna xarxa internacional que en aquests moments mobilitza gent i, per tant, recursos, doncs és la causa palestina. Per tant, doncs, entra dintre del... sens dubte, dintre del joc legítim, d'una pressió legítima, no violenta, i després et pot agradar més o menys, però a més hi ha una acció probablement, o amb tota seguretat, il·legal per avortar-la, i uns detinguts, un dels quals és un compatriota teu, no? I per tant, òbviament, penso que està més que justificat parlar-ne. Dit això, de quina manera se l'allibera? Que jo crec que això hauria de ser el tema més prioritari. Espanya, en aquests moments, jo crec que el fet de que sigui espanyol també li va en contra, com a conseqüència de les relacions que hi ha entre Espanya i Israel, perquè amb independència de les motivacions, que jo crec que són sobretot d'aquesta detenció, per intentar evitar que hi hagi noves flotilles, per intentar evitar, per donar una senyal de que això és arriscat, com no pot ser d'altra manera, perquè òbviament és una zona de guerra, doncs el tema és un plus perquè és espanyol, no? Per donar un senyal de que en aquests moments les relacions entre Israel i Espanya són catastròfiques i, per tant, és una oportunitat d'aquest govern israelià per d'alguna manera, perjudicar o posar en problemes Espanya. Per tant, qualsevol acció diplomàtica per intentar aconseguir l'alliberament, que crec que ha de ser la prioritat de tothom, és escalar això i portar que l'ofensiva diplomàtica no sigui d'Espanya, sinó portar-ho a Europa. Perquè Espanya, en aquests moments, jo diria que encara és provoca satisfacció al govern israelià el fet de poder, d'alguna manera...
Tenir un espanyol.
Tenir un espanyol.
David.
Bé, primer de tot, dir que desitjo en lo personal, doncs, que l'alliberin quan abans millor. I sempre respecto molt la gent que es mulla i que s'arrisca per les seves causes, encara que siguin causes en les que jo no hi cregui. I en aquest cas, doncs, crec que aquesta persona bé, ha estat coherent amb la seva causa i tal. Ara, dit això, crec que la flotilla 1 i la flotilla 2 i tot això van l'objectiu final és generar una provocació que generi aquestes detencions, que generi aquest sidral i fer un exercici de propaganda. Res més, és el que s'està aconseguint, el que s'està fent. Crec que és una provocació que en aquests moments, en el context tan tremendo del Mitjà Orient, no sé si és el que convé més. Jo crec que el que convé més és intermediació i serenitat i a veure si s'enganxa en aquella terra infernal algú de sentiment de la pau i no provocacions estèrils, no? I, per tant, doncs, crec que això seria absolutament estalviable. I dit això, doncs, jo crec que, en tot cas, que Israel no li aplica la doctrina antiterrorista, que la doctrina antiterrorista que aplica Israel és bastant més dura que mantenir-los retinguts una setmana.
Sí, sobre la qüestió del finançament, dic que la Global Summit Flotilla es finança bàsicament i exclusivament a través d'aportacions de persones anònimes, comunitats de la diàspora palestina, Montserrat, i donants individuals. De fet, declara no rebre ni un duro governatiu, ni un duro, i es defineix com un moviment civil igual que ho és Amnistia Internacional o ho és Metges Sense Fronteres. I, de fet, tots els costos, tots els diners que reben van a costos operatius perquè no hi ha cap persona, cap portaveu ni cap organització percep cap sou. Llavors, si tens alguna informació alternativa, a part de fer aquestes mena de conjectures conspiranoiques insidioses, si tens alguna informació, dona-la, i si no, intenta no menystenir el bon nom d'organitzacions que estan configurades per persones que ni tan sols reben cap sou i que sacrifiquen el seu benestar personal per intentar denunciar un genocidi.
Totes les ONGs que reben recursos privats tenen auditories clares, transparents, respecte de les quals fins i tot els mitjans, o sigui, els poders públics, hi tenen accés, entre altres coses, perquè una part de les ONGs, per no dir totes, reben també recursos públics. Però jo em referia fonamentalment al fet de que després de l'actuació, qui ha de respondre i qui haurà de pagar, qui va repatriar, qui utilitza mitjans públics i fins i tot dels que s'ha demanat del poder públic que faci altra cosa que fer declaracions, que efectivament, per suposat que tothom voldrà que les persones tornin sanes i estàlvies a casa. Això ho diria de qualsevol persona humana, perquè ho penso de qualsevol persona. Però més enllà d'això, el cost que significa per al nostre país des del punt de vista de la seva diplomàcia, des del punt de vista logístic, des del punt de vista de les persones que diuen, ara estan dient, jo no estic treballant. És a dir, tot això, per un ciutadà normal, el que aquesta causa crec que no és ni la manera d'entomar-lo, ni l'activisme que s'ha de fer, ni el moment oportú, tot això, a mi,
tu creus
em
que l'estat espanyol... Tu creus que
però aquesta és la meva opinió. Aquesta és la meva opinió. Ha mort una noia degollada
de parlar-ne,
al costat de casa meva, i jo crec que això és fonamental. És a dir, això hauríeu d'obrir com és possible que en el nostre país, aquí, no a Gaza, que ja sabem que està desgraciadament com està...
Dues coses.
No el barrejo, dic que per mi, hòstia, el que hauríem d'estar parlant és
molt box,
què ha passat.
Però ara en parlarem, però d'això, Montserrat, ara en parlarem,
no,
però d'aquí una hora.
Estan
nerviosos.
No sé si parlarem.
Però, Montserrat, la política exterior és un element fonamental, sí, del debat polític.
Tu el que creus és que l'estat espanyol, davant de que uns ciutadans de nacionalitat espanyola siguin segrestats...
Ah, prioritat
perquè aquesta és la paraula,
nacional.
En aigües
prioritat
internacionals...
Prioritat nacional, m'estàs dient? Prioritat nacional?
No, prioritat
perquè
nacional.
Són espanyols, m'haig de posar més nerviosa...
No,
prioritat
més nerviosa,
nacional.
No. Creus que tenen el deure de socórrer-los o no?
No, pregunto.
Tu els deixaries tirats,
són espanyols,
en aigües internacionals segrestats per un exèrcit.
Perquè són espanyols. Què m'estàs dient? Que prioritat nacional?
Tu estaves criticant. No, prioritat nacional, estic... no siguis...
No, és tu el que ha dit espanyols, no jo.
Home, perquè estaves criticant. Primer, has insinuat que reben finançament públic i, no,
mira,
i ni tan sols ho pots demostrar.
Igual del que va amb bambes al
Pedraforca has pogut
i l'hem de rescatar amb un helicòpter. Diria exactament el mateix.
Has començat insinuant...
Els recursos públics s'han d'utilitzar de manera no frívola. Jo crec que això és una frivolitat. Aquesta és la meva opinió. Entenc perfectament la teva i entenc perfectament la de l'equip.
No l'entens i no l'escoltes i em calles.
No,
de totes formes, has començat insinuant insidiosament, has començat insinuant insidiosament que reben finançament públic. Com que no ho pots demostrar, perquè és una mentida,
jo n'he dit que rebin finançament públic. He dit que no sé...
M'has tornat a tallar. Mira, és una mala educada.
És que no és veritat.
No, prou, va.
És que jo no he dit això. És que tu estàs dient el que jo no he dit.
Sí, que sí.
Ah, vale. O sigui, tu llances el que et dona la gana, però jo no puc llançar
el que vull. Montse, amb independència del cas concret, el que no t'agrada gens, i tens tot el dret que no t'agradi gens, és la política exterior d'Espanya. La política exterior d'Espanya, que no és un luxe asiàtic...
Que tampoc m'agrada.
No, però perquè està íntimament relacionat amb això que estem parlant. Era. És a dir, la política exterior d'Espanya, perquè tu dius, no es tracta, diguem, de destinar diners públics, no. Espanya té una política exterior que no t'agrada gens, però que és la política exterior del govern d'Espanya, que ha decidit col·locar el tema d'Israel en el centre i el tema de l'oposició del Trump en el centre. I això és perfectament coherent amb el que estem parlant. I, per tant, ens agradi o no, és la política exterior legítima del govern d'Espanya.
Són les 8:52. Ara parlarem del que deia la Montserrat i del que està passant també aquí, d'alguns assassinats que hem vist aquesta setmana, que són bastant, bastant impactants. En parlarem amb Montserrat Iglesias, que ens acompanyarà també. I abans també tindrem la consellera d'Educació, perquè és un dels temes també de la setmana, i volem parlar també abans de l'enquesta de l'Ara, una enquesta que és molt sorprenent d'aquest cap de setmana, en què el PSC tornaria a guanyar les eleccions, Esquerra Republicana pujaria i es consolidaria, en aquest cas, a la segona plaça, i a l'altra banda de l'hemicicle, Aliança Catalana es dispara fins a la tercera posició, i també en escons, de 2 a 22. Ara ho expliquem.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
El que havia de ser un creuer de somni...
Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
Es va convertir en un viatge a l'infern.
El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
Aquile Lauro...
Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer.
posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El David Madí, en Pau Llong, en Mursat Nebrera i en Pere Rossinyol, amb una enquesta al diari Ara del cap de setmana que ha tornat a posar a la conversa política alguns interrogants. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, Esquerra Republicana pujaria, es consolida a la segona plaça i a l'altra banda, Aliança Catalana es dispara fins a la tercera posició, també en escons, de 2 a 22, trepitjant els talons Vox, que continua sumant suport i seria la quarta força. El més perjudicat seria Junts per Catalunya, que recula de forma evident, com si no s'acabés de sortir a l'hora de trobar la fórmula en el seu espai polític després del postprocés. Esther Vera, directora del diari Ara i col·laboradora d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui també expliqueu que només un de cada tres votants de Junts de fa dos anys tornarien a votar al partit. Un 23% escollirien ara a Sílvia Orriols. Què està passant a Junts, Esther?
Doncs la veritat és que tenen una crisi important, però ells també en són conscients, no? Em sembla que el problema de Junts és que no ha acabat de tancar el que va passar després del procés, la frustració posterior al procés, per raons, òbviament, que són alienes a ells mateixos. El seu líder indiscutible està fora de Catalunya i ha posposat aquesta crisi interna de reprendre un nou discurs i de reprendre potser també nous lideratges. I el que li està passant en aquest moment és que perd un 23% dels possibles votants cap a Aliança Catalana i el 12% cap a Esquerra. És a dir, que en aquest moment té una sagnia de vots cap a dreta i cap a Esquerra.
Avui a l'Ara també publiqueu una segona remesa d'aquesta enquesta que mostra que la majoria de votants de Junts no volen aplicar aquest cordó sanitari a Aliança. Creus que és la decisió més important que té ara sobre la taula els de Carles Puigdemont? És a dir, quina és la relació que ha de tenir aquest partit amb l'extrema dreta catalana?
És una de les decisions més importants, però sí, el que li cal en aquest moment a Junts és decidir si vol ser la nova convergència o es desdibuixa en alguna cosa que no manté l'herència, la bona herència en termes de vots de convergència. I ha de decidir exactament qui és ideològicament, també, no només la relació amb Aliança Catalana, sinó qui és ideològicament. A Madrid ha intentat que l'eix nacional quedi una mica més a banda i consolidar-se en polítiques més de centre-dreta, és a dir, el que podria ser el centre-dreta tradicional català, el que podria ser, doncs, per tant, l'hereu de Convergència, però no acaba d'aconseguir-ho. I respecte a Esquerra, bueno, no ho acaba aconseguint perquè li està donant suport al PSOE i, per una banda, no acaba de tenir els rèdits necessaris per dir ens està sortint a compte i, per l'altra, li està donant suport. Per tant, els que critiquen el suport al PSOE també marxarien cap a Aliança Catalana. Mm. Per tant, digues.
No, digues, Esther, perdona.
No, que per tant en aquest moment el que ha de decidir no és només què fa amb la immigració, sinó què fa amb la immigració, què fa amb lloguers, què fa amb polítiques impositives, etc. En polítiques impositives i lloguers ho estem veient, i amb el tema de la immigració, doncs aquí ja està. Si s'apropa massa a Aliança Catalana li pot passar com al PP, i si no s'apropa gens, doncs li pot passar que també li marxin els votants.
També veiem que un 23% dels votants de Vox diuen ara que votarien Aliança. Just aquest cap de setmana coneixíem una voluntat d'Orriols que diu que no tots els candidats a les municipals d'Aliança seran explícitament nacionalistes. No sé si en aquest sentit també hi ha una estratègia d'intentar ja abanderar poc el tema de la independència per aglutinar més espai.
Sí, el que veiem és que en aquest moment l'eix que mana és l'eix dreta-esquerra o xenofòbia o estar contra la immigració islàmica, sobretot, o no estar-ho. Crec que mana més en aquest moment això que no la dreta-esquerra tradicional i fins i tot el nacionalisme. En aquest moment hi ha un trasbàs de vot entre l'extrema dreta espanyolista i catalanista.
Hi ha un element també important, que és els lideratges, no? Avalueu els lideratges i veiem aquí com Gabriel Rufián i Sílvia Orriols destaquen per sobre de la resta. Per què creus, amb què creus que coincideixen aquests dos líders?
Home, són populismes i, a més, molt basats en uns mitjans de comunicació que són les xarxes socials, on el matís no existeix i es pot ser doncs, molt més efectista. Aleshores, el populisme és molt més fàcil de transmetre que no el matís i les idees complexes.
Doncs així estem. Esther Vera, gràcies per comentar-ho amb nosaltres. Una abraçada.
Amb vosaltres,
que, per cert,
bon dia.
Has rebut molts whatsapps aquest cap de setmana, perquè tothom comentava aquesta enquesta. Tothom.
Home, és que és interessant. Sí, sí, la veritat és que a nosaltres mateixos ens ha interessat moltíssim l'enquesta. Sí.
Felicitats, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
David Madí, adéu, què bon interpretes dia. De les dades?
Bé, deixa'm dir que jo tinc una llarga trajectòria.
Ho sabem.
Riu o Pere Rossinyol, perquè ens vam doctorar ell i jo el mateix any
cuinant enquestes.
Cuinant no vol dir...
Una llarga història.
Bueno, llavors expliqueu la llarga història.
Estem doctorats el mateix
com
any.
Com es cuina una enquesta?
Jo crec que el David és màster en això.
Però deixa'm analitzar. He dirigit moltes campanyes, per tant, he analitzat moltíssimes enquestes de tots colors, sí. Agudes i per haver, etcètera, etcètera. Val. Llavors, jo aquesta enquesta, sincerament, l'agafaria amb pinces. L'agafaria amb pinces per